Ope Menorca.
Estar informado.
Molt bon dia, Menorca, a les 12:20, un altre dia, avui dimarts, dia 10, començam a matí de Menorca dins, Herrera en Cope. Com sempre, rebeu tots una cordial salutació de Miquel Àngel Pons, en nom de que fa impossible que aquesta ràdio. Encara tot una, repassarem titulars del diari Menorca, saludarem en José Barber, després de la segona part tindrem informacions variades i a la 1:20 serà hora de connectar com cada setmana amb en Vicenç Arnaiz per xerrar d'educació de pares i fills. Fem una petita pausa i tot una repassam els titulars del diari Menorca.
Antic Motor Club de Menorca. Dies 14 i 15 d'octubre, trobada balear de vehicles antics. Dissabte, sortida a les 8:45 des del passeig de Sant Nicolau de Ciutadella, volta per Menorca i arribada a Sant Felip. Diumenge, sortida a les 9:30 també des del passeig de Sant Nicolau de Ciutadella, volta per Silla fins a Sort de Campera, Daló. A migdia, exposició dels vehicles a la plaça d'Esbord de Ciutadella. Trobada balear de vehicles antics. Organitza Antic Motor Club de Menorca. T'ho recomana Cope Menorca.
El diari Menorca destaca avui a la seva portada: niños con discapacidad dejan de ir a clase por los problemas de transporte. La empresa dice cumplir el contrato firmado con el govern. Al bon temps, salia amb la volta en caiac. Relevo en el aeroclub con la vista puesta en la escuela de pilotos. 10 anys del teatre que ha donat vida a l'Orfeo Maunas. La Ultraver Market tampoco tendrá este año stand propio para Menorca. Más de 120.000 metros cuadrados de asfalto en un año para tapar las zanjas de la fibra óptica. Mao negocia que esa mezquida use la depuradora de la base de San Isidro. Agrede a dos policías tras causar daños en un local de Ciutadella. Juzgan a un hombre acusado de violación en Calamporté. Golpea tres vehículos y vuelca cuando conducía bebido y sin carné. Y en esports, en Raúl Marqués ve injusto el último lugar del Mercadal y Liga Nacional Juvenil un año para sufrir en clave menorquina. Pausa y tot d'una saludam a en José Barber.
El sabor de Donosti en Campota de Mahón. Regresamos, ya estamos de nuevo a su servicio. Saboree nuestros sabrosos pinchos y recuerde, nuestro menú especial cada domingo al mediodía. Campota, calle Portal de Mar 11 de Mahón.
José Barber, molt bon dia.
Molt bon dia, Miguel Àngel.
Vinga, tu trobes que és mòdul en que no tinguem estant a la World Travel Market i que hem d'anar de balles per aigua de les Illes Balears?
Bueno, jo ja m'havia enrotllat quan va passar el de Fitur, que ara també m'ho passa el mateix en la World Travel. Jo som el mateix, vull dir que tampoc no passa res si anem amb l'estand de Balears, perquè allà sí que tenim un puesto que mos veuen prou i, a més, se poden fer les gestions. Però jo sempre he dit el mateix, el que és important és que els empresaris hotelers sí que vagin allà a vendre el producte. I a vegades se l'enrotlla que Eivissa també va de banda, però és que Eivissa és una altra història. Vull dir, Eivissa encara té el foment antic, el foment de turisme, que tenen un edifici propi, que fan... Vull dir, me sembla que, vist tot, tampoc no és massa problemàtic que tinguem d'anar de la mà dels mallorquins, perquè, efectivament, en els qui s'estan, que s'ha dit molt, és els de Balears. Nosaltres hi podien anar, seria idòneo. Falta doblers, i no, si falta doblers, que ens aposin, que arribi ja a la transmissió aquesta que hem de fer ja de turisme, que m'ho la passin aquí. Me sembla que això seria ja una solució.
Però
jo no li dono importància.
Una qüestió que mos queda aquesta atenció és el fet de que bueno, els governs que s'enomplen la boca d'afavorir la gent que té manco possibilitats, gent que té problemes de mobilitat i resulta que el transport escolar per a cafiets amb problemes de mobilitat i de problemes tant físics com psíquics, resulta que hi ha problemes perquè puguin anar a escola i hi ha fiets que degut a això no hi van.
Sí, jo crec que això no hauria de ser notícia perquè totes aquestes coses que surten és perquè passen. Perquè si no passessin no sortirien aquí en el diari. Me sembla que això haurien de posar fil a l'agulla i tota aquesta gent, els discapacitats, que tinguin la possibilitat, sense aquest tipus de problema, de tenir un transport digne per anar a les escoles. Però, a vegades n'han ratllat, sembla que aquest tema és una cosa que és de segona divisió, perquè si no fa molt denunciaven també que hi havia encara aules que eren barracons prefabricats. Això, la veritat, i encara existeix. Jo me'n record, en aquesta època que jo vaig fer l'Emili, l'any 67, en el Circ 14 hi havia dues companyies que eren d'aquestes de barracons, de sol de llenya. Però en això, l'any que ve, jo ho havia aclarit. I aquí li donen voltes i jo sempre torço el mateix. A on són els que reivindiquen amb el sistema d'ensenyança sortir al carrer, com que és un dels al·lots aquests que no tenen problemes de transport, dels barracons, que passen els barracons. No, no, ara no sortim, Miquel.
Va. Una cosa que era de que això, quan ho fem, que molta gent ho fa, diu, demà, això és una xapussa, això és una xapussa, veuràs tu, d'aquí poc temps. El tema de la fibra òptica, que van fer aquelles xiquies estretes i van posar ciment damunt, i ara, quan cada vegada que fan obres o han d'aixecar carrers, resulta que és un problema. Bé, resulta que mos gastarem un paston per arreglar aquestes xiquies de la fibra òptica que es van fer malament. Jo no sé si se culpa directament dels polítics, o sí que ho és, però em sembla que els tècnics que devien aprovar aquesta xapussa deuen tenir una certa responsabilitat, no?
Sí, els tècnics tenen responsabilitat pels polítics, és qui firma per que ho facin. I aquí estem ratllant de fer desaparèixer unes cicatrius. Desaparèixer unes cicatrius. No és que hi hagi clots i faci mal caminar per allà. Però jo els diria que ja que sembla que hi ha en marxa el que és el gas natural que tenen de fer canalitzacions, que esperin, que ho obrin i ho aclaresquin i que de passo arrangin el de les cicatrius aquesta, que quan facin una cirurgia d'aquesta estètica o plàstica, que aprofitin això. El que no és de recibo, Miquel, que tu sempre ho has dit, és que els carrers no tinguem aquí un túnel entre cometes per poder passar tot el que són els servicis un moment determinat, tenen de fer un de nou. El pararies aquell, no tindries per què obrir el carrer i ja s'ha acabat. Però, clar, aquí sempre pensam, i clar, aquestes obres aquestes públiques, tal vegada hi hauria qualcú que no ens agradaria que no en faguessin moltes, perquè això dona activitat econòmica.
Sí, perquè seria molt bo de clarir amb una via de servei que pogués passar un home per davall, a lo millor no tan grossa, o simplement passar tubos. Quan feim una psique, escolta, no costa res passar 2, 4, 6 o 8 tubos per passar-hi canalitzacions d'electricitat, de telefonia, de lo que sigui. I aquí cada vegada han d'aixecar carrers. Bé, i una altra d'aquestes que també m'assembla que es podria millorar. No? Ara, resulta que ahir sabíem que han fet un estudi per saber quan d'endur rosais allà en el camí de cavalls, si està brut, si no està brut. L'altre, si està brut o no, és qüestió d'educació. Jo conec gent que fa el camí de cavalls, que va a dinar i s'endú la beguda i es menjar, i tot el que s'endú torna dins una bossa de plàstic i ho tira a casa seva, no deixa res. Després, l'altre és endur rosais. Ara resulta que han pagat, perquè suposo que no ho han fet gratis, un equip de la Universitat de Barcelona, per veure quant d'endorrossais, quant de punts hi ha deteriorats en el camí de cavalls. I no seria més pràctic que haguessin enviat ja la brigada d'obres del Consell o de qui fos, i tant com passa, naixi que els endorrossais, i no fan anar a passar tres estudiosos que mos diguin on hi ha els endorrossais. Me sembla jo que les coses a vegades podien fer amb una mica més de lògica i més de seny.
Va ser problemàtica que dius tu, s'estudi que aquests que l'han fet els catalans.
Sí, han contractat un estudi de la Universitat de Barcelona.
I tenen ells camí de cavalls allà?
No ho sé, no sé quin camí, però bueno, és igual. Aquesta gent ha fet aquest estudi, han detectat els punts que hi ha en dorrossais i tal, que hi ha deteriorament. També fa molta gràcia que vam estar tant d'anys pregant perquè el camí de cavalls fos públic i ara sembla que es vol reduir o restringir el seu accés perquè es deteriora, perquè l'empren tanta gent, que tampoc és cert. Jo, que som usuari habitual del camí de cavalls, mai m'he trobat aglomeracions en el camí de cavalls. Mai, mai, mai.
I segurament mai t'han dit a tu veure què faries per mantenir-lo del camí de cavalls. Segur. Com a tu, qui sou, que no m'ho demanin perquè no el faig. Jo el tenc ben clar. Jo el que diria que la gent el deixi així com el troba. Sí. Però a vegades es demanar consell, jo diria assessorament per fer unes coses, solucionar uns problemes, és igual que amb el tema de mobilitat. Yeah. Jo diria una cosa, Miquel, que quan tu tinguis un problema de mobilitat, d'aparcaments dins d'una ciutat, com pot ser Ciutadella i Mo, l'únic que han de fer és demanar-ho a les al·lotes qui controlen s'hora. Aquella gent sap que és com funciona el tema, quin és el puesto que no, qui no està ocupat, etc.
I com xerrant del camí de cavalls, també es que el fem habitualment, és a dir, que mai mos trobam aglomeració de polítics tampoc que facin el camí de cavalls, que quedi constància. Molt bé. José, que si mateix no m'ho creurem, però bueno, maco xerrar amb el tema i tal.
Demà ja xerrarem a veure què passa el vídeo que veus per el Parlament.
Molt bé. Telefonarem, faran conferència a l'estranger, potser demà, a qualque company de Cope Barcelona. Gràcies, José, bon dia. Adéu.
Adéu, bon dia, adéu.
Cope Menorca.
Estar informado.
Les 12 i 50 minuts, bueno, com de els companys de RRA en Cope, una cordial salutació als camioners i arracaders que ens escolten des de les carreteres de Menorca. Prudència, seny i no friseu, que total, per molt que frisem, no avançarem més que un parell de minutets. Vinga, fil una previsió meteorològica, bones recomanacions i escoltarem una veu que avui fa aniversari. L'any 903 naixia en Francesc de Borja Moll. Escoltarem una entrevista que concedia a principi dels anys 70 en Joaquín Soler Serrano, una de les veus radiofòniques i televisives més importants de tota l'època aquí a Espanya, que entrevistava en Francesc de B. Moll. Sabrem com és que es posava sa B. Vinga, una pausa i tot d'una vos contam la previsió meteorològica.
Rogad por el alma de Segismundo Rodríguez Llambías, que falleció cristianamente el día 9 de octubre, a la edad de 73 años, su esposa María Ángeles Alortallés, hijos Segismundo, Teresa y Miguel Ángel, hijas políticas Yolanda Menedo, Max Almeida y Catalina Pons, nietos Izaro y Ander, hermanos políticos Pedro Salort y Malén Vallespir, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral tendrá lugar hoy martes a las 19 horas en la iglesia de San Esteban de Ciutadella, domicilio del difunto, calle Oriente, número 1, segundo, puerta 9, Ciutadella. Descanse en paz.
89.6 FM, Cope Menorca.
Ahir a Cameua me vaig fer un tractament en els cabells i m'han quedat fatal. Estan secs, sense gens de brillantor i me fa molta picor al cap. Com pot ser?
Tal vegada, aquest producte no és adequat per a tu. Només un professional de perruqueria coneix el millor producte i tractament per als teus cabells. Els tractaments específics amb productes d'ús exclusivament professional sempre amb el teu perruquer.
És un consell de l'Associació Professional de Perruqueria de Menorca i PIME Menorca. Patrocina Consell Insular de Menorca.
Cada dematí em costa aixecar-me, dutxar-me i agafar el cotxe per anar a la feina. Però saps que em costa més de tot trobar un lloc per aparcar. Som en Joan i tenc mobilitat reduïda. I vull demanar-te que, per una vegada, no et posis al meu lloc.
Govern de les Illes Balears.
Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, avui tindrem intervals nuvolosos amb una baixa probabilitat de qualque precipitació dèbil, ocasional i aïllada. Durant el capvespre estarà poc anivolat. Temperatures nocturnes que davallen i diurnes amb pocs canvis i vents fluixats de component oest. Les temperatures màximes 25 graus a Mó, 24 a Ciutadella, mínimes de 14 a Mó i 15 a Ciutadella. I no tenim avís de cap fenomen meteorològic advers per les properes hores. És el que ens diu l'Agència Estatal de Meteorologia.
Si eres diferente, si solo sigues tus propias normas, si no vistes como los demás, te van a mirar. Pero la mirada que importa es la tuya.
Entra en Mo y llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 97 euros. Solo en Multiópticas.
Multiópticas Mahón. Ses Moreres 25, Mahó. Y Multiópticas Mayans. Ses Voltes 31, Plaça Pins 6, Ciutadella. Número 1 en serveis òptics. ¡Vamos!
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Diàlegs a la catedral. Diàlegs a la catedral és una iniciativa del bisbe de Menorca per facilitar un espai de diàleg, donar a conèixer la visió de l'Església i intercanviar opinions i punts de vista. Amb la dinàmica següent, qualsevol persona pot dirigir una pregunta o tema a comunic.bisbat@gmail.com. D'entre les propostes, el senyor bisbe escollirà un tema per desenvolupar. La trobada començarà amb l'exposició del tema. Després hi haurà un temps de diàleg. El primer diàleg a la catedral serà divendres, dia 20 d'octubre. Estau tots convidats per proposar temes i participar. Us hi esperam. Recordeu que les preguntes i suggeriments es poden dirigir a comunic.bisbat@gmail.com. I d'ací, tal dia com avui, de l'any 1903, naixia a Ciutadella en Francesc de Borja Moll, Casesnoves. que segons Wikipedia us diu que va ser un lingüista, professor, historiador i filòleg espanyol, autor de moltes obres en català i les seves variants parlades a les Illes Balears. Va coordinar juntament amb Antoni Maria Alcover el monumental diccionari català-valencià-balear. L'any 34 va fundar l'editorial Moll, que a dia d'avui és l'editorial més antiga de les Illes Balears. L'any 83 va rebre la medalla d'or de la Generalitat de Catalunya. També va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes l'any 1971 i també va rebre la medalla d'or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears l'any 1983. Membre de la Real Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona, secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans des de 1961. Bé, res, hi ha material en el YouTube de dues entrevistes, una en català, que va tenir un àmbit més reduït, i una en castellà, que li va fer a principi dels anys 70, en Joaquín Soler Serrano, un dels personatges en sa veu més radiofònica i televisiva que recorda. És el principi d'aquesta entrevista, no la podem escoltar tota, dura quasi una hora, però si aneu a YouTube i poseu Francesc de Bergemoll, la trobareu aquesta i altres informacions ben interessants. Anem a escoltar.
Filólogo y profesor, don Francisco de Borja Moll, Francesc de B. Moll, es el representante máximo de la lingüística catalana. Es un hombre de las islas, nacido en Menorca, pero que ha desarrollado casi toda su actividad en Mallorca, y aunque ha trabajado también en Barcelona y en Madrid y otras cosas que se contarán a lo largo de esta conversación. Y ha dado cima a lo largo de toda una vida a este impresionante monumento que es el Diccionario Catalán-Valenciano-Balear, Diccionario Catalán-Valencia-Balear, que tiene estos 10 tomos que ustedes ven aquí. En la obra del señor Moll no hay que olvidar otras muchas cosas, como son la lengua de las Baleares enseñada a las personas de habla castellana, el curso breve de español para extranjero, otro libro sobre la lengua de las Baleares, un cuarto de gramática catalana. Y por aquí tenemos también otros, a modo de resúmenes de esta obra monumental, que son el Diccionari Català-Castellà y el Diccionari Castellà-Català. De los otros libros hablaremos después. Ante todo, muchas gracias por haber venido, por estar aquí con nosotros. Y vamos a recordar a nuestros amables espectadores que usted nace el día 10 de octubre de 1903. Era sábado, si no me equivoco.
¿Quién sabe? Ya no me acuerdo.
Ya no se acuerda.
Yo no estaba.
Y parece que el nacimiento de don Francisco vino a alegrar una casa que había estado ya desolada por una serie de muertes sucesivas de 5 niños que le precedieron. 3 niños y 2 niñas, o al revés, ¿no?
Sí, sí, 2 niñas, sí.
Eso es. Usted fue el séptimo, sin embargo, el sexto fue...
Yo fui el octavo.
Ah, el octavo.
Y vivía el séptimo, que murió hace pocos años. Pues sí, era una familia desgraciada en este aspecto, y cuando nací no supieron qué nombre ponerme de los familiares, porque ya estaban agotados, y me pusieron el nombre de Francisco de Borja por el día en que nací.
Era el nombre que estaba ese día en el calendario.
Eso es, sí.
Y desde entonces vienen los problemas que ha tenido usted con la B y
sí,
con el Borja.
La B ha sido un misterio para mucha gente. Lo han interpretado de todas las maneras y a todos los gustos. Me han llamado Juan Bautista, me han llamado Luis Beltrán, me han llamado Bartolomé, cuantas cosas más, y incluso don Bernardino me han dicho hace pocos años. Bueno, todo es riqueza, ¿no?
La B la puso el señor Moll porque estaba cansado de que le llamaran en Menorca, en Ciudadela, le llamaban Borja o Borca.
Sí, o Borques.
Borques y sí. Borquita, más cariñosamente, ¿no?
Falsificaban el nombre, es decir, lo pronunciaban mal. Y luego, por más cariñoso, decían Borjita, cuando era pequeño, naturalmente. Bueno, lo mejor fue poner la B y se acabó. Pero luego vino el problema de interpretarla.
Se cuentan algunas cosas en un libro... Bueno, se cuentan muchísimas cosas, pero solo vamos a hacer referencia.
Bueno, a Ciutadella també molta gent el coneixia com a Mollet, o de Can Mollet. És una entrevista que, com dic, podeu trobar en el YouTube aquesta, i n'hi ha un parell més que suren. Entrevistes en blanc i negre, evidentment, de fa molt de temps que, bueno, ell mateix mos conta moltes coses. Ara, avui en dia, molta gent interpreta el que ell va fer, el que va... Bueno, aquí escoltareu exactament el que ell va dir. Molt bé, arribem a la una, serà temps d'escoltar informació nacional i internacional. Tornem després. després, d'aquí 20 minutets, amb en Vicenç Arnais.
Cada dematí em costa aixecar-me, dutxar-me i agafar el cotxe per anar a la feina. Però saps que em costa més de tot trobar un lloc per aparcar. Som en Joan i tenc mobilitat reduïda. I vull demanar-te que, per una vegada, no et posis al meu lloc.
Govern de les Illes Balears.
COPE Menorca.
Estar informado.
Com cada setmana, aquí a la COPE i en el Matí de Menorca, saludem en Vicenç Arnais. Vicenç, molt bon dia.
Bon dia, Miquel Àngel, i bon dia a tots els que ens escoltau.
Vinga, avui anem a xerrar d'una qüestió que a vegades n'han sentit xerrar, d'aquelles famílies que deixen fer en els fiats tot el que volen, d'aquelles famílies que pensen que el més important és que la natura segueixi el seu curs, que si el fiat vol anar a escola que hi vagi, si no, no, és a dir, que sigui una cosa totalment espontània. Això hi ha hagut temps en què era una teoria que estava molt, molt de moda. No sé si avui en dia hi està tant, Vicent.
Bueno, cada vegada es manté aquests nuclis de pensament. Primer, era una condició de la criança, no? La criatura mamava sempre que podia, i una virtut de la maternitat era la disponibilitat pels fills. Però la veritat és que en aquells moments poca cosa més feien habitualment les mares i els pares per fills que respondre a les seues demandes, entre altres coses perquè tenien molta feina, tenien molt de fills i perquè les demandes de fills en aquell moment, enmig de tanta necessitat, no tenien la intensitat que tenen ara. En aquests moments hi ha alguns col·lectius que són molt convençuts, que mantenen la idea de que el millor regal que li poden fer a la criatura és deixar-lo a mamà sempre que vulgui i sobretot fins quan vulgui, i per això a vegades veus criatures de 2 o 3 anys encara demanant espit a sa mare en qualsevol circumstància, en qualsevol moment. I això va acompanyat també d'una actitud educadora de molta laxitud, de que si et faci el que trobi, que mengi el que vulgui, que jugui a el que vulgui, quan vulgui i on vulgui.
I això, Vicent, és l'adequat segons el que sabeu avui en dia els educadors?
Hi ha una part que és important i que s'ha de reconèixer i s'ha de valorar, que és aquesta capacitat d'escolta en el fiat. Atendre l'infant és important i escoltar-lo en les seves demandes és important. I aquestes famílies tenen aquesta virtut, que no és poca. I tenen la virtut també de considerar l'educació de l'infant, l'educació de l'infant, com una part essencial de la vida familiar. No és exclusiu seu, però ells, aquestes famílies ho tenen molt marcat. Una altra cosa és considerar que aquestes capacitats genètiques de la potència de la biologia per demanar el que un necessita es perllonga molt més enllà dels 9 o 10 mesos. És cert que un fiat de 2 mesos, de 3 mesos acabat de néixer, pot ser raonable que mami quan vulgui i que dormi quan vulgui, les estones que vulgui, sempre i quan tingui la capacitat d'autoregulació, perquè hi ha fiats que s'autoregulen molt bé i hi ha fiats que no, que mamarien cada 10 minuts i no evolucionarien cap a una demanda més organitzada. Hi ha fiats que agafen amb facilitat un bon ritme de sa son, hi ha criatures que, si no els ajudes molt, es mantindrien dormint amb molt desordre, dormint de dia, vigília de nit, dormint estonetes curtes, interrompudes contínuament amb vigílies prolongades, no? Perquè no sempre sa natura troba la manera d'organitzar-se, com passa amb el sistema digestiu, com passa amb moltes altres coses. Però, bueno, sí que es ve que la potència del desenvolupament biològic en els primers mesos és molt més alta que posteriorment. Totes les escritures, a partir de 10, 11, 12, 13 mesos, estan submeses, necessiten l'estímul del llenguatge, l'estímul de l'exemple, l'estímul de la prevenció, de la contenció de perills. I això ja no és una actitud espontaneïsta de fer-ho, sinó que implica una actitud de direcció, de propostes educatives. Hi ha criatures que dius, et cedeixen molt ràpidament en el desig de parlar, i hi ha criatures que es mantenen molt mandroses i que no parlarien a no ser que algú faci veure que no els entén i que vagi exigint cada vegada més un missatge intel·lectualment més elaborat i fonèticament més correcte. Hi ha criatures que gaudeixen d'aquesta capacitat d'interès de forma espontània i moltes altres criatures que no. Igual que hi ha criatures que a partir dels 11, 12, 13 mesos descobreixen molt l'interès per la relació amb els altres i descobreixen molt espontàniament l'empatia perquè tenen un caràcter que ens ajuda a ser empàtics, a ser col·laboradors, i altres criatures que no tenen un temperament que ens empengui cap a l'empatia o no ens empengui cap a la col·laboració i es converteixen en criatures dominants, avassalladores, que no respecten els altres en el sentit de relació. I esperar que això aparegui espontàniament és com creure que la cultura, la intel·ligència, la tradició educativa no ha descobert res en 3.000 anys.
Ja, sinó que tot ve espontàniament, i no és així, evidentment.
Bé, igual que a nivell de salut, els adults ja va molt bé no prendre medicaments, però de tant en tant apareix algun problema biològic del cos que si no incorporam algun tipus de fàrmac, difícilment ho resoldrem.
Clar, clar, clar.
La solució no són els fàrmacs, sempre, la solució és una bona qualitat de vida, una vida en salut, però de tant en tant, llavors, l'estructura biològica no és suficientment capaç de superar una dificultat, a no ser que hi hagi alguna ajuda externa. I en el nivell educatiu passaria exactament el mateix.
Aquesta ajuda externa ha de venir des de l'escoleta o també des d'altres pares, m'imagino?
Sí, ha de venir del context social d'aquesta criatura. Sí, sí. Aquestes famílies més espontaneistes, més naturalistes, solen ser resistents a escolaritzar els fiets, la qual jo en aquest sentit et apoyaria, sempre quan et siguin ben ateses, que aquestes famílies normalment et tenen bé i molt bé. I que una criatura, si té contacte espontani amb altres criatures, no té perquè s'ha escolaritzat antes dels 2 anys o antes dels 3. I es va que amb aquestes criatures ens hi ajuda molt la relació amb la natura. I solen ser famílies que busquen molt de contacte amb la natura, estan molt al camp, usen poc dels espais urbans i molt dels espais naturals. I això és una riquesa que té. La relació amb la natura, amb espais naturals, és una font important d'estímuls i d'ordre mental. Però no n'hi ha prou amb això. Es necessita l'aportació que fa el llenguatge, l'aportació que fa la convivència, es necessita ajudar-los a descobrir i a construir bé la relació amb els altres. Necessiten que algú els ajudi a superar la frustració, no que els hi amagui la frustració, sinó que els hi ajudi a superar, perquè la frustració ens porta a formes de vida més elaborades. Si un sempre té el que vol, mai aprèn a aconseguir coses, mai aprèn a fabricar coses, mai aprèn a esforçar-se per arribar a aconseguir alguna cosa que no li és fàcil. I aquests són elements bàsics de l'educació i que ajuden en el desenvolupament dels fiets. Jo crec que considerar que aquestes famílies ho fan mal fet perquè volen no és cert. Considerar que no hi ha molts aspectes molt positius amb aquestes famílies tampoc és cert. Tenen un respecte, una capacitat de col·laborar entre elles, que són formes riques de solidaritat entre famílies.
Molt bé. Perfecte, i tot d'aquesta educació espontània, d'aquesta llibertat perquè es fiat faci el que vulgui fins un cert punt, han enxerrat amb en Vicenç Arnaiz, a l'espai setmanal que dedicam a l'educació, a relacions entre pares i fills. Vicenç, moltes gràcies, molt bon dia i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve i bona festa del Pilar.
Gràcies, molt bon dia.